imagina't un tio de futbol en aquella època que tingués 150 milions de pessetes.
El dinero lo puede todo en la vida.
Era milionari o multimilionari.
Eh?
I arriba un dia...
Tites, no?
En 2000 i diuen, no. Ara vostè no té, no arriba al milió d'euros, té 900.000 euros.
Si han fet bé els números, no els han fet.
Pues tu dius, escolta, me'ls han fotut de cop, saps què li dic?
Em sento enganyat.
I quedes pelat.
Un robo?
Vull dir que de bons a vegades la gent parla molt.
I love other people's money.
I les circumstàncies, si no has, no t'has actualitzat...
La Rosalia.
Vull dir, la gent va perdre molts calés. Una paraula, el que tenia cèntims...
El Palau hi ha molta pinya.
Va perdre molts calés.
Hi ha molta gent que cobrava en negre.
Per què carai poseu la copa? Per què la poseu? Eh? Per què ho feu?
La setmana tràgica.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, és diumenge. Toni Rodon, bon dia i bona hora.
Bon dia, bona hora.
Doctor europeu en ciències polítiques, investigador a la London School of Economics, a la Universitat de Stanford, a Califòrnia, investigador de la ideologia i participació electoral de la geografia política i els partits polítics i professor de la UPF. Déu-n'hi-do. Un currículum. Escolta'm, normalment a aquesta hora saludo el Lion Sindreu, tenim un problema. S'ha dormit, no?
Sí, tot apunta que anem cap aquí. Jo tinc una altra hipòtesi, però...
Digues.
Que és que ahir devia veure el Barça.
Va veure el Barça i ha decidit que no volia...
I ha decidit que això ja no valia més la pena.
Doncs el Lion Sindreu, que el tenim a Londres, no sé si s'ha confós amb l'hora, perquè Londres és una hora menys, no, Londres?
Una hora menys, sí.
Deu bé, el despertador no ha sonat encara, si es desperta, doncs serà benvingut a la setmana tràgica. Tu vas veure el Barça o no?
Jo vaig veure una part, sí. Una cosa, de fet, tinc una pregunta filosòfica o epistemològica, de fet, per vosaltres, eh? Que és que això de la setmana tràgica, que bé, està molt bé com a títol, imposat una mica unilateralment,
sí.
Però bé, ens agrada. Quan parlàveu de la setmana tràgica, us referíeu al passat, diguéssim, i sou d'allò optimistes i que tot es pot millorar, etc. O us referíeu una mica allò d'optimisme, esmadrisme, tot perdut, tot per perdre...
La segona opció és la bona.
Bé, sí, estic més tranquil ara.
Optimisme, esmadridisme és una frase que m'agrada molt. Per cert, què et va semblar el Barça ahir?
Tràgic.
Tràgic, realment, eh? Jo normalment els caps de setmana vaig a dormir molt d'hora, perquè evidentment també ens despertem molt d'hora, però ahir vaig dir, calla. Quedaràs a veure tot el partit. Ja anàvem amb la il·lusió de dir, he fet una mica de becaïneta per poder veure tot el partit, però clar, l'acabem fer el segon penal.
Vas dir, no fos cas que juguin bé i que em perdi alguna cosa interessant, no?
No.
Aquí el gran dubte és, ja posats a perdre, com a mínim juguem bé, no? Intentem jugar alguna cosa que s'assembli a allò que es deia que jugàvem bé.
Però no hi ha manera, eh?
Bé, l'avantatge és que sempre ho podem fer pitjor, clar.
Mhm. Doncs veurem com... La veritat és que ja no ve de gust ni de... No té... A vegades quan arriba el cap de setmana, a quina hora juga el Barça, perquè ja tu programes, no? Però aleshores dius, escolta'm, fora ja. Deixo estar tu i tinc la meva vida
sí.
Per una altra banda.
La veritat és que jo mateix, no sé si això és un sentiment general entre els nostres oients, però l'any passat, jo sempre he estat molt futboler i m'ha agradat veure el Barça, l'any passat, fruit de la derrota contra el Liverpool, vaig tenir com una mena de xoc emocional i que m'ha passat una mica a l'estadi de la indiferència, diguéssim.
Sí?
Ja no...
No t'esperaves una patacada tan gran.
No,
pensaves que no era possible.
No, i ja m'està bé, perquè això era optimista per una vegada i això és un problema. Sempre és millor esperar el pitjor.
On seguies el Barça des de Londres? Al bar o a casa?
Els partits de Lliga a casa i després a Manlleu anàvem al cap de setmana al pub a veure'l, sí.
I més d'un dia estàvem més preocupats de la cervesa que del partit. Suposo.
Més d'un dia estàvem més preocupats per la cervesa. L'avantatge el problema dels pubs de Londres és que, clar, sempre acabes fent dues pintes, i dues pintes és molt de cervesa, és molt d'alcohol.
Sí, sí.
Per tant, quan vas per la segona, ja una mica el partit ja t'és igual.
Deixarem l'alcohol de banda, començarem a parlar de coses també més en propietat, com si diguem. Que últimament dorms en una llitera perquè has tornat a casa dels pares, recordem-ho, després d'aquest periple d'uns quants anys a Londres, ara tornes a la llitera de casa dels pares, això és una història verídica.
Verídica, sí.
A la part inferior de la llitera.
Temporalment, eh?
Temporalment. Quan viatges, on dorms, Toni?
Doncs jo tinc l'avantatge que tinc amics per arreu del món, per tant els truco i els dic, escolta, aquest dia de setmana vinc i ja està, m'ofereixo un llit.
Has reservat mai un Airbnb?
Ho he fet, sí.
Què tal l'experiència?
L'experiència en general ha estat positiva, excepte alguna vegada que la porta no estava oberta i he hagut de perseguir, diguéssim, els propietaris o l'agència que estava al darrere i m'ha costat una mica que m'obrissin. Però bé, estem parlant d'una mitja hora de pànic, però després, eventualment, t'acaben obrint la porta. Però en general, bé, bé.
És evident que a Barcelona l'Airbnb hi és i amb una presència notable. A Londres també entenc que és així, no?
A Londres és una ciutat on hi ha molts Airbnbs i molts habitatges de lloguers. De fet, avui ho estava mirant aquest matí quan venia. A Barcelona, quants Airbnbs diries que hi ha? Digue'm una xifra.
O sigui, quants pisos Airbnb,
sí,
no?
Sí, quants pisos? És a dir, quan entres a la web...
Et diria 5.000.
Quants llistats hi ha?
5.000?
5.000? Home, no, més.
Molts més, no?
18.302.
18.302, imagina't. Airbnb, que sona així.
Querido invitado, estoy deseando recibirte en mi casa. Todo está preparado para tu llegada. Pero antes, me gustaría contarte un poco más sobre Barcelona. Vivo aquí desde hace más de 50 años. Es una ciudad que conozco y adoro, y la culpa es suya por ser como es, acogedora, amable y generosa. Tanto.
Bé, això és un anunci d'Airbnb de Barcelona, com podeu escoltar. 18.000 pisos que lloguen Airbnb, com ara ens explicava el Toni Rodon. La teoria diu que un Airbnb serveix perquè un particular pugui llogar per pocs dies una habitació que té lliure. Tot això, a la pràctica, respecta o no respecta, Toni?
Bé, tot depèn de la ciutat on et trobis i, com sempre, hi ha la típica picaresca entre saltar-se la llei i complir-la. I tot depèn, evidentment, de si les administracions intenten exigir o fer que la llei es compleixi a la ciutat. En general, diguéssim, trobem dos tipus de model en el món. Ciutats que són més flexibles i, per tant, posen unes regulacions més aviat laxes i tu, si, per exemple, tens una habitació lliure i la vols posar a Airbnb o a qualsevol altre llistat d'internet, la poses i, diguéssim, no pagues impostos i simplement reps els turistes i no hi ha cap seguiment, diguéssim. Aquest seria el primer model, el model liberal, per dir-ho d'alguna manera. Aquest és un model que encara existeix, però que estem transicionant cap a una segona mena de model, que és que cada vegada representa un sector més regulat. L'exemple més clar és, de fet, Barcelona, no? Que hem passat d'un model en el que els propietaris de pisos tenien habitacions i les llogaven a un model en què cada vegada les administracions estan més a sobre del que passa dels turistes, de si es compleix la llei, de si tenen llicència, etcètera, etcètera. Encara, però, no hi ha un model, diguéssim, ideal. Les ciutats, això és un fenomen molt nou, de fet, Airbnb té molts pocs anys, va començar l'any 2007, i encara no s'ha trobat un model que una ciutat digui bé, estem satisfets amb això perquè no genera problemes a la ciutat o no genera cap tipus d'efecte negatiu sobre els ciutadans. I una mica és molt interessant veure que diferents ciutats opten per diferents models. Hi ha algunes ciutats, com per exemple Santa Mònica, al sud de Califòrnia, que ha aconseguit eliminar-los tots, ha optat per un model molt restrictiu. Hi ha Palma de Mallorca, per exemple, que també va decidir imposar una llei o un model estricte, de dir, doncs, eliminarem la majoria d'Airbnbs de
les ciutats. Les ciutats tenen competències per regular això, eh?
Sí, depèn també del país, però en general a l'estat espanyol hi ha una mena de buit legal, però recau gran part del poder en els municipis. Tot i que en el cas de Catalunya estem esperant una llei que es diu que s'aprovarà l'any 2020, actualment doncs, s'està debatent quin és el model més comú o més fàcil d'aplicar.
Què passa a la pràctica a Catalunya amb els Airbnb i especialment a Barcelona?
Bé, amb Airbnb o amb aquests pisos de lloguer o habitatges de lloguer hi ha una gran distància entre el model inicial i el que moltes vegades acabem trobant a la pràctica. El model inicial és aquell model que segueix la filosofia dels seus creadors, de Chesky i Gebbia, no? Que és una habitació, tu imagina que estàs en un pis i tens una habitació lliure i dius, bé, no vull treure uns diners extres, per tant poso aquesta habitació i la llogo. Això és el model inicial. Això també existeix i passa. Ara bé, hi ha un altre tipus d'Airbnb que és simplement el que jo dic o anomeno com l'Airbnb inversor. És a dir, un inversor que compra un pis sencer i posa tots aquests pisos a Airbnb o qualsevol altre portal.
Això deixa de ser economia col·laborativa, en què un particular té un guany i un privat es beneficia també d'aquest particular, no? I això passa a ser, hi ha un de col·laborativa, res, perquè aquí hi ha una estructura empresarial més gran.
Totalment. No només hi ha una estructura empresarial, sinó que darrere hi ha moltes vegades unes grans multinacionals o grans inversors que fan servir doncs, aquest aquest model, bàsicament, per enriquir-se de forma important. Això simplement és fruit del sistema econòmic que tenim, i per tant, com que es permet, la qüestió és que hi ha gent que ho fa servir, no? Pensa que en el cas de Barcelona, posar un habitatge a Airbnb surt molt més profitós que no pas un lloguer tradicional. De mitjana, un pis, uns 10-15 dies a Airbnb, et dona els mateixos diners que llogar un pis de forma tradicional. Mm-hmm. Per les vies, pels mecanismes, diguéssim, convencionals.
I això és per les taxes, no entenc?
Per les taxes, perquè els turistes els pots cobrar una miqueta més. Mm-hmm. Clar, els Airbnbs, evidentment, es concentren en aquelles zones on els turistes hi van més, etcètera, etcètera. Llavors això acaba generant més guanys.
Tot això és la teoria. Hi ha un altre concepte també molt relacionat amb el que acaba sent Airbnb, que jo crec que fins i tot és anterior a aquesta plataforma, que és el concepte de Couchsurfing. Quina és la diferència?
Bé, la diferència és que en el Couchsurfing no hi ha diners entremig. És un model en el que simplement, per això es diu Couchsurfing, allò surfejar sofàs, en el qual tu tens un sofà entre cometes, és a dir, un llit, no cobres a la persona que hi va, i en principi és un model que intenta ser més amable, és a dir, que ho fa servir gent que en principi no només t'ofereix un llit, sinó que t'ensenya la ciutat, et porta a les zones més emblemàtiques i t'explica una mica com viu la gent local.
I encara hi ha un altre concepte també relacionat amb tot el que estem explicant, que és el WeWork. The first day of building a business is a big day, because that's the day when the full dreams come into play. But then the second day, reality kicks in. Where's my office? Where's my internet provider? How am I gonna... I això que sentim, aquest WeWork, és una mena d'Airbnb, però aplicat a les oficines, aplicat a la feina, en aquest cas, Toni. És a dir, omplim una oficina durant unes hores per treballar-hi, no per fer un allotjament, en aquest cas, turístic, no?
Sí, efectivament. Això és un model que cada vegada s'està imposant més i que és més habitual. La idea seria que hi ha molta gent que en lloc de treballar a casa prefereix treballar doncs, en aquests espais i els facilita una mica la vida. No, no és tant la idea, hi ha molta gent que diu, bé, tenem un espai, posarem gent de diferents, d'un coneixements diferents, de camps diferents, i això crearà sinergies positives. No és tant això, sinó que és més gent que moltes vegades són professionals liberals o són autònomes que eventualment necessiten un espai per treballar o simplement per una cosa de que treballar a casa totes les hores, diguéssim, et pot fer tornar boig d'alguna manera, no? I necessites un espai per reunions, un espai on sortir de casa. Mm. I és un model que s'està imposant bastant i cada vegada ho veiem més en la ciutat, sí.
Molt bé. Aquests són els escenaris que tenim ara mateix. Quines conseqüències té tot això que estem descrivint en una ciutat per Barcelona, Toni?
Bé, hi ha diverses conseqüències i, en certa manera, de forma acadèmica no les coneixem totes. Primer, hi ha una conseqüència econòmica, la més òbvia, sobre el lloguer. Hi ha un estudi molt interessant fet per l'Institut d'Economia de Barcelona, per Mariona Segú i altra gent, que estima que Airbnb ha fet créixer el preu dels lloguers a Barcelona de mitjana un 5%. És a dir, només Airbnb o totes aquestes plataformes de lloguer ha fet que els preus del lloguer vagin cap a l'alça un 5%. I això per què passa? Doncs per una cosa que et deia abans, no? Com que és més profitós posar un pis a Airbnb que
llogar un particular,
doncs desplaça una certa oferta cap a Airbnb.
De fet, acaba expulsant alguns veïns del centre de Barcelona cap a les afores.
Efectivament. I això és la segona conseqüència, que és la conseqüència sobre el teixit urbà i sobre la societat de l'entorn, no? I, de fet, per entendre una mica, deixa'm posar un exemple. És a dir, una pregunta per tu, Escapa. Quina és l'última ciutat que vas visitar?
Berlín.
Vas estar a un hotel, un Airbnb?
Vam estar a un hotel, sí.
Vau estar a un hotel.
Treballant, precisament pel suplement, de seguida explicarem... Aviat descobrireu per què hem anat fins a Berlín.
Vau anar a una perruqueria, per exemple?
No.
Vau anar al carnisser?
Estàvem treballant. No teníem temps de cuinar.
Bé, però si hagués estat un viatge de lleure...
Sí, potser hagués anat a la carnisseria, tot i que no...
La probabilitat és baixa,
és veritat? És baixa, sí, d'acord.
Amb això què vull dir? Vull dir que, com a turistes, fem coses que són diferents a la que fan la gent local. Sí. Llavors, mica en mica, clar, vosaltres sou un exemple, però si multipliquem això per 10, això què vol dir? Doncs que, mica en mica, aquests comerços van perdent la seva clientela. I clar, aquests comerços es van desplaçant mica en mica cap a altres zones de la ciutat i es van estar substituïts per altres, o es van substituint per altres qüestions. bars o altres tipus de comerços que utilitzen els
Sí, tindrem els uns centres turístics només plens de bars i d'oferta turística. No hi haurà una vida social pel veí.
Efectivament.
Perquè deixaran d'haver-hi veïns.
Això depèn de com el sistema públic decideixi regular-ho, de quin model, diguéssim, opti per fer. Però en general aquest procés s'observa en moltes zones. Hi ha zones de Barcelona en les que bàsicament són unes zones turístiques completament, i a més, l'interessant del tema és que això té impacte en altres ambients com el capital social de la ciutat, de determinades zones, i sobre les relacions humanes. Per exemple, si una persona decideix marxar d'una zona concreta perquè està plena de turistes, aquesta persona potser era membre d'una associació, o potser tenia tots els seus amics a l'entorn, o potser feia dinars amb el veí. Clar, al marxar, això s'erosiona, això es desgasta. Per tant, mica en mica, anem erosionant aquest teixit urbà i social de la ciutat. Mm-hmm. Per tant, Airbnb, o aquest model, es deia que tenia tots aquests efectes positius i, en certa manera, ha tingut efectes positius en molts àmbits, no? Ha fet innovar el sector, ha ofert una alternativa a molts turistes, però també ens n'hem adonat al cap del temps, i per això les institucions públiques ho estan regulant, que també genera un impacte negatiu sobre l'entorn moltes vegades.
De fet, mira si hi ha impacte negatiu, que el que acaba produint-se en aquests casos són manifestacions al carrer. Aquest és el so d'una de les diverses protestes que cada estiu s'acaben produint en ciutats com Barcelona, precisament contra aquests pisos turístics. Tinc una dada. L'any passat a tot l'estat hi va haver 82,6 milions de turistes, i aquest any les previsions encara són més optimistes. Clar, hi haurà qui es dedicarà a aquest negoci i dirà: no, és que com més turisme, sempre millor pels meus interessos.
Sí, aquí la qüestió principal, i això els experts en turisme sempre ho diuen, és si hem d'optar per un model de quantitat o de qualitat. Ens interessa més tenir 80 milions de turistes, o en el cas de Catalunya, 19 milions de turistes, o ens interessa més tenir-ne potser la mateixa dada, però amb una qualitat diferent, és a dir, que gastin més, que facin algun altre tipus d'activitats, etc. De fet, el turisme que ve a Catalunya ha canviat en els últims anys. El perfil de turista mitjà és molt diferent avui en dia que el que rebíem fa uns 10-15 anys. Per tant, mica en mica estem transicionant cap a un model en el que el turista respecta una mica més l'entorn.
Com era el turisme que rebíem fa 15 anys i el d'ara?
Bé, el turista de fa més temps buscava més sol i platja, buscava més una certa festa, un lleure diferent, etc. Avui en dia també rebem un turisme més cultural, en certa manera d'un altre nivell cultural, etc.
Els teus col·legues de Londres, quan venien a Barcelona, què hi buscaven exactament?
Doncs trobaves de tot. Trobava gent que simplement venia per descansar, però també trobava gent que venia a veure la ciutat o que venia a fer activitats culturals, anava a veure el Barça també, qüestions diverses. Mm-hmm.
Tot això pel que fa a Airbnb, aquest retrat avui turístic del panorama que tenim al país amb el Toni Rodon. Toni, ho deixarem aquí, si et sembla bé. Va bé?
Va bé, va bé. No, simplement dir que és un debat fascinant i que, en el fons, les ciutats encara no saben com regular-lo del tot. L'exemple més fascinant de tots, per mi, no només és el cas de San Francisco, que és d'on surt Airbnb, sinó el cas de París, que és una ciutat amb 60.000 Airbnbs.
60.000 Airbnbs a París?
És la ciutat que té més...
A més, una ciutat molt més gran que Barcelona.
Sí, és la ciutat que té més Airbnbs del món, i ara està optant per un model més restrictiu, però encara no han acabat de trobar la manera de solucionar-ho.
Mm-hmm. Escolta'm, he vist que miraves amb molta atenció quan has entrat en aquest estudi a les enquestes que avui publiquen els diaris. Tu, que ets politòleg, d'una banda la de La Vanguardia, l'altra la del País, n'hem parlat àmpliament a la tertúlia, però et volia preguntar, tu, que ets politòleg, si realment hi creus en les enquestes o no, perquè si em diguessis que no, la cosa seria bastant divertida, també.
Sí, no, jo sí que crec en les enquestes, bàsicament perquè en faig algunes.
I aquestes que publiquen avui els diaris, que pronostica una victòria del PSOE amb una millora de diputats tampoc gaire gran, de 123 a 134, què et sembla?
Bé, a mi el que em sembla és que...
Vull que em miris la mostra i que em diguis si això és real o no real. A veure, crec que són 1.500 trucades telefòniques.
Clar, les 1.500 trucades telefòniques serien més aviat poques, és probablement l'habitual. La qüestió aquí és que es fan moltes assumpcions o molts supòsits a darrere a l'hora de fer les projeccions d'escons, no? Mm. Aquestes 1.500 enquestes estan distribuïdes per tot Espanya, el que passa que estan concentrades en algunes províncies més poblades que d'altres. I, per tant, el que s'assumeix és que molts districtes concrets, petits, actuaran com en el passat. Mm. De fet, gran part de les eleccions temps, al meu entendre, es decidiran en aquests districtes o circumscripcions petites, no? Posàvem abans el cas de Salamanca.
Sí, correcte.
Si tu tens un votant de Salamanca en el que a les anteriors eleccions va votar Podemos, i Podemos no va obtenir representació, aleshores els incentius per a aquestes eleccions, que a més fa poc que es van celebrar les altres i per tant aquest votant tindrà memòria, serà doncs, fer un vot estratègic, el que els periodistes en dieu com a vot útil, i per tant optar pel següent partit d'esquerres, que és el PSOE.
Sí, el si que diem nosaltres vot útil, tu no en dius vot útil?
No, en ciència política el vot útil no es diu vot útil, perquè vot útil té una connotació normativa negativa, perquè sembla que si votes un partit petit no sigui útil el vot, i el vot és sempre útil.
Molt en tot interessant, cas, això que expliques.
És productiu o no, que és un altre tema.
Molt bé.
Però això també passa amb altres temes, eh? Això és com la llei d'On, que no, realment la llei d'On no és una llei, és una fórmula matemàtica, però tothom em diu llei d'On, però bé, són coses de...
És més comercial dir-li llei d'On que no fórmula matemàtica d'On, segurament.
Sí, això, amb això estic d'acord, sí.
Escolta'm, si féssim una enquesta sobre fins quan serà entrenador del Barça Ernesto Valverde, què creus que passaria?
Bé, el que crec, el que jo vull o el que crec que passarà?
El que creus que passarà com a politòleg, el teu pronòstic.
Jo crec que si Valverde perd dos partits més fora de casa, està finiquitat.
Molt bé, doncs fins aquí el comentari. Toni Rodon, moltes gràcies per sostenir aquesta secció, malgrat avui no tenir Jon Sindreu entre nosaltres, que a hores d'ara encara no tenim notícies d'ell. Des d'aquí una abraçada amb aquest somni dolç que deu estar gaudint ara mateix.
Bona nit, Jon.
Bona nit, Jon. Fem una pausa i canvi climàtic al suplement també amb aquesta setmana tan especial i avui que és el Dia Mundial Sense Cotxes. Fins ara.
El suplement amb Roger Escapa.